I doncs són ara mateix les 10 i 27 minuts i és dilluns i tenim aquí el Bales, la seva secció setmanal, també us cifra, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, hem passat ja aquesta primera part de les festes de Nadal, encara ens queda aquesta segona part, però precisament a partir de demà hi haurà un augment de les mesures de protecció a Mallorca. Tomeu, si vols, poden recordar un poquet, perquè la situació... No tenim encara les dades actualitzades d'aquí de Pollença, no. Però... La cosa no està molt bé, Mallorca.
Abans de tot, avui també recordar que estem amb alerta perquè fa vents. És veritat que aquí a la zona nord no entren tant, són vents que són més de ponent i entren molt a la zona de Palma, Andratx i tota aquesta zona de per allà, que sí que hi ha hagut bastant més de mal, però aquí tenim vent forts, una sensació de molt de fred, una baixada tèrmica de les temperatures, hem entrat de ple aquests dies a l'hivern, amb gelades després ahir, també hi va haver, i molt de fred. I això fa que també les recomanacions són de no circular tant, de moment no tenim cap avís de cap desperfecte que sigui significatiu, ni d'arbres, ni res que pugui obstaculitzar la via pública, però sí que és vera que hem d'anar amb molta precaució perquè tenim aquesta alerta taronja, crec que és, perquè fora vents i les temperatures i bueno, també que estem en aquest període d'estat d'alarma i d'aquestes mesures, pues, també ens convida a estar un poc més recollits a casa i evitar aquestes sortides. I sí, és veritat que hi varen sortir ja anunciades les noves mesures que avui s'aprovaran en Consell de Govern i supos que se publicaran avui mateix. El meu dubte és si entren en vigor avui o entren demà. Perquè,
anunciat demà o ben?
Perquè,
de dimarts?
Normalment ho veus, a vegades són l'endemà de la seva publicació, però excepcionalment, quan són mesures importants, també surten, entren en vigor a vegades el mateix dia. De totes maneres, les darreres informacions surten que és a partir de dimarts 29, per tant, continuant amb aquest nivell 4, ja no comentaran les altres illes, que Menorca puja de nivell i Formentera també, i Eivissa en aquest cas és la que està millor, que està en nivell 2, i Menorca, en nivell 3, i nosaltres estem en aquest nivell 4. Per tant, això ens implica que la restauració, les terrasses d'obars i restaurants fins ara eren les vigílies de festius, dissabtes i diumenges, i ara són cada dia que han de tancar. Ja només se podria estar de fora, cosa que també avui és impossible estar de fora, per tant, només és fins a les 6, no? Després també el comerç, els establiments comercials, hauran de concloure la seva activitat a les 8, i els grans establiments comercials, excepte el que són de comerç essencial, o sigui, alimentació, begudes, productes higiènics i altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i establiment dedicat a productes de telecomunicacions, servei de perruqueria, estètica, centres de veterinària, també benzineres, aquests han de tancar a les 8, si no record malament, no? I després tots els recintes comercials han de reduir el 50% la seva capacitat d'ús d'aparcaments, no? Per tant,
i han
això...
de tancar cap de setmanes i festius els centres comercials.
Exacte.
També
I després també el tot de queda continua de les 22 a les 6. La resta de dies també les reunions són 6 persones amb un màxim de 2 nuclis de convivència. Això també ha de quedar clar, entenent aquestes bombolles que volen que se mantenguin amb aquest aspecte. Els nuclis de convivències pot són les famílies que realment conviven juntes amb un màxim de 6 persones, no? Això, tant tots els dies és de les 22 a les 6. Això implica que dia 31, avui som dia 28, dijous, que és cap d'any, continuarem amb aquestes mesures, no? Per tant, mos hem d'oblidar de fer un cap d'any, mos hem d'oblidar de muntar cap festa, de muntar les reunions aquestes de grups de 6, d'amics, un aquí i un allà, perquè són de diversos nuclis familiars, i ho vespres, pues tothom a la seva. Enguany és un any atípic, no mos podem relaxar, i ho feim perquè de llarg l'any que ve tinguem un Nadal com cal, com toca, com mos imaginam, que va ser el darrer Nadal, que vam tenir l'any passat, i que voldrem que sigui en el 2021. Haurem de donar l'entrada a l'any d'una altra manera, mirant la televisió, mirant, en fi, fent altres coses que no, la gent més jove no té acostumada, però la situació és la que molt marxen les autoritats sanitàries i s'han d'entendre, s'han de respectar i sobretot s'han de complir, que és el més important en aquest cas, que és el que tenim a dia d'avui. I jo crec que això ja s'ha de venir. En aquest cas, la incidència d'un fred en un virus és el que li provoca un més alt desenvolupament. És veritat que se pensava que en ple estiu desapareixeria, però no va ser així. És un virus complicat, és un virus que, com hem vist, a Inglaterra ja ha sofert una mutació, és la pròpia defensa del virus que tenen, i aquesta mutació implica que les afeccions són distintes, la vacuna serà distinta, i un poquet aquest fil d'esperança que tenim és que les vacunacions comencen ja. Comencen a arribar, és veritat que en compte gotes.
Ja han vacunat aquí la residència?
La residència no han vacunat, però ja tenen, no sé si és entre avui, demà, aquests dies, que comencen a vacunar. Les primeres vacunes van arribar ahir i el primer se fan en les residències, tant en el personal de les residències com en els propis usuaris. Això és el primer que volem destacar, perquè és allà on han tingut focus més grossos d'infecció, que és lògic, perquè hi ha persones tant de cuidadors que tenen molta mobilitat, perquè inclús desdoblen torns amb altres centres per falta de personal, i són llocs on, per molta cura que s'atengui, són llocs tancats i sobretot són persones d'alt risc. Hem de recordar que en el Port de Pollença hi va haver 8 víctimes i n'hem d'afegir dues més que hi ha hagut aquests dies.
S'han mort
dues persones més. L'Ajuntament dilluns a dimecres va declarar 3 dies de dol amb suport i reconeixement en aquestes víctimes, que si bé ho van dir no són d'un municipi, però són gent que vivia aquí, que havia triat els seus darrers dies per estar aquí, malauradament, sobretot en suport dels seus familiars que no han pogut estar amb ells en aquests darrers dies. I res, jo crec que és molt important que compliguem les mesures. No poden dir massa cosa més, perquè ja ho sap tothom, ho han dit aquí a la ràdio, ho han dit en un mitjà de comunicació, ho ha dit la presidenta del govern, la Francina, que va sortir en roda de premsa, avui ho diran després del Consell de Govern, i crec que no hi ha ja dubtes de que el que s'ha de fer i com se diu s'ha de complir, no podem desconèixer la llei per no complir-la. I en aquest cas, el que surt publicat a Novoip és el que hem de fer nosaltres i no mos queda més remei que complir-ho.
I en aquestes fase 4 mesures més extremes, hem de dir que tot i que el toc de queda continua fixat a les 12, la presidenta Armengol va recomanar que a les 8 seguim a casa.
Sí, a les 10 queda fixat el toc de queda.
Què ha dit?
A les 12.
Ah, sí, a les 10, a les 22,
a les 10, i sí, va recomanar que quedéssim a casa. És veritat que la vida ha de continuar, la gent va per al carrer, fa feines, no mos queda més remei que fer aquesta, que complir, vull dir, nosaltres ja ara pues, a l'Ajuntament està amb activitat, molta gent també aprofita tenir vacances aquests dies, però i els serveis funcionen, avui s'ha recollit la basura, funciona un servei d'aigua, funciona la policia local, però han d'anar molt alerta i quan s'acaba la feina la gent ha d'anar a casa seva i potser estar més tranquil i aprofitar pues, un poquet dins el que mos emmarca aquesta diferència, aquestes noves normatives que se mos han imposat i no mos queda més remei, tampoc no podem dir massa cosa més perquè creiem que nosaltres des de polítics coordinant molt bé tots jugant-les a través de la Felip totes aquestes mesures, tenim la informació privilegiada, que jo la vos pas sempre en un minut zero quan la mos confirmen des de la Felip, la mos passen a tots jugant-les i jo la difundes pues, sempre a la policia, a tots els regidors, inclús en portavós de l'oposició perquè en tinguin coneixement i és el que hem de fer nosaltres, fer complir la norma.
S'havia plantejat aquest tancament perimetral, l'experiència de Manacor no va ser massa
sí,
positiva.
No, i a més, un poc el que se planteja és que el tancament perimetral són les Balears, o cada illa. Per tant, és difícil que plantegem un tancament perimetral de cada poble quan... en fi, no se pot fer un tancament d'aquestes...
Més la de Manacor no va funcionar...
És molt complicat.
No tenim encara les dades actualitzades d'aquests darrers dies, les darreres eren les de dia 24, que des del centre de salut ens informaven que teníem 61 casos actius aquí en el nostre municipi i esperam al llarg d'aquest dematí actualitzar dades i que esperam evidentment que siguin més baixes. Bé, seguim repassant temes, ens un poquet en relació amb això també ho hem dit que la policia local va comunicar que havien detengut una persona per no respectar un toc de queda, per desobediència i resistència als agents de l'autoritat i a més aquesta persona havia d'estar en quarantena per haver estat en contacte amb un positiu, tot i que havia donat negatiu, però ja sabem que per contacte ens hem de confinar. Sí. I bé, una persona detinguda.
Sí, una persona detinguda, estava una persona d'un moll, no era una persona de fora, però ja vivia en un moll, estava baixos efectes de l'alcohol, ho vaig demanar a la policia, el van haver d'atendre i a més tenia un ordre per part de no era positiu, però tenia un ordre d'estar confinat. Per tant, s'ha de fer complir la llei. Jo crec que en aquest cas és quan s'ha de fer complir més i la normativa que tenim damunt tots els locals és aquesta, la policia ha obert actes i no ens queda més remei que fer-ho complir i lògicament aquestes actuacions responsables s'han de sancionar.
També informava la policia que s'havia identificat el presumpte infractor recordant d'aquell aboquament d'enderrocs a diferents indrets de Pollença i bé, s'ha procedit a la sanció administrativa corresponent per la llei de residus i sòls contaminants amb una multa que pot arribar als 9.000 euros.
Sí, i és així. I si recordeu, ja fa prop d'un any vam tenir dos aboquaments, un en el port de Pollença, que no va ser una obra del port de Pollença que el van tirar en el cruce de Campanet, i després un altre que va de col·laborar, i aquest cas també ha estat igual, després l'explicaré, la policia local de Sa Pobla i de Campanet, per una obra que s'havia fet dins Campanet i també havien tirat els residus a dins el terme de Pollença i dins el terme de Sa Pobla. A tots dos se'ls va identificar, lògicament quan té un aboquament d'aquests. De fet, van demanar l'ajuda de la col·laboració ciutadana, però us enderrots les retirant naltros, mirant de trobar qualsevol indici. Tenim complicat a les empreses que puguin ser per tenir per un tema de protecció de dades. I explicaré, la gent ho veurà perfectament. Eren uns SATs que eren de...
Bauhaus.
No eren de Bauhaus, eren d'un altre, que era Bricomart, per mi, no? Sí. I clar, nosaltres lògicament vam cridar allà a veure si mos podien donar una relació de la gent que havia comprat sats a partir d'una remesa d'un número de sats, no un que se n'enduia dos sats, sinó que se n'enduia 40 sats d'aquests petits. No mos ho van poder donar. Vam haver de fer els escombros en tot el cos que això té, perquè els hem d'agafar individualment, hem de mirar si troben cap pista, i vam poder trobar una pista d'un pis del Cudi que s'havia venut, vam localitzar com un venedor d'un pis. Aquest senyor va dir que el havia venut, va explicant que el havia venut, un nou comprador havia fet les obres al Cudi i sospitàvem un poc que no sabia on era dins el terme de Pollença perquè van trobar escombros dins el terme del Cudi, a la zona de la Font de Malany, per allà dins, que allà confronten els dos termes, i després dins Pollença. I després un gruix gros a dins Campanet i després un altre gruix sortint cap a Crestaig. No?
Tot de la mateixa obra.
Tot era de la mateixa obra. Lògicament, els altres ajuntaments són els que haurien de sancionar, nosaltres els hi passant la informació, si Sa Pobla vol sancionar, que sancioni, i si el Cudi vol sancionar, que sancioni. Ho fem ara en col·laboració amb la policia local del Cudi i ja van posar unes multes en aquests altres que havíem trobat entre 1.000 i 3.000 euros i aquest cas que és més gros segurament serà una multa de 6.000 euros. Per tant, no els hi surt a compte de cap manera no agafar els residus, no només l'obligació que tenen de dur-les
a màquina solar, i a més se sanciona, a part de que si aquesta obra tenia llicència o no, i que ja haurà de fer l'Ajuntament, se sanciona en el que és el constructor i en el que és el promotor. En fi, perquè en el final no surt barat això. I lògicament mort de feina, i aquí sí que deman primer que se complesqui la llei, i segon que la participació ciutadana és fonamental, que quan se veu una cosa la gent no tingui por, que posi una denúncia i que nosaltres ens encarregarem de fer-la complir.
Molt bé, canviem de tema. La Comissió Insular de Patrimoni arxiva un projecte impulsat per el grup d'observadors de rapinyaires d'Ubercuix, GORA, en col·laboració amb la CEO Birdlife, de construir la plataforma d'11 metres quadrats en el penya-segat de la torre d'Ubercuix. Finalment, IDO Patrimoni ha donat així carpetada en aquest projecte. Quina és la teva valoració, Tomeu?
Bé, a veure, John... M'apareix que s'ha tret aquest tema de voltador. De fet, estava pràcticament consensuat en patrimoni, inicialment. Per la documentació que tenim nosaltres, no ens arriba aquesta documentació. Som el que som titulars de terrenos, en aquest cas, i hauríem de concedir la llicència, però realment és una obra que era de molt poca entitat. En aquest cas... Bueno, tenim la talaia i una mica de voltant de vora, que se va fer una sessió a través de Catllon Ramonell, que eren els propietaris, realment era un projecte que era impulsat per la Conselleria de Medi Ambient. Jo em vaig xerrar inclús amb un director general que és molt aficionat a l'observació, que és en Pep Manchado, que és el director general de Medi Ambient del Consell. Van venir explicant-nos el projecte. La veritat és que allà de vora se tractava de fer un enllosat a un puesto que és un mal pla. Jo no li veia aquest tipus de problema, perquè és un atractiu més. Nosaltres som els primers que aquesta legislatura i l'anterior legislatura havien fet molta promoció de lo que és un lloc d'observació d'aus, i lògicament si una persona ve a observar les aus ha de poder posar els seus aparatos, poder posar les màquines fotogràfiques o telescopis, i no ha d'estar a peu pla, i li han dit que no. Realment era una cimentada, no, una enllosada integrada. Estan parlant de 15 metres quadrats, no estan parlant de fer un camp de futbol, però bueno, veig que tinc la sensació que ha sortit de votador això. Crec que ha estat una guerra interna, la meva sensació, entre govern i consell, que són del mateix color polític, i que a més tant la Conselleria de Patrimoni du consell com la du govern de Medi Ambient la duen un mateix partit. Que és més, això és un poquet un resum, saps? És que qui vulgui entengui, que ho entengui, i que quan governes en partits que a vegades mostren aquestes discrepàncies, pues, en fi, que no se pugui arribar a un terme mig perquè se puguin desenvolupar aquestes coses, realment, doncs, bueno, ja val més deixar-los anar.
L'oposició local ho ha valorat com una molt bona notícia.
És que no ho entenc, perquè l'oposició local que governava anteriorment fomentava això, I realment formen part d'aquests dos. A lo millor ha estat l'oposició local que no li agradava aquest projecte i ha influenciat en el Consell i en el Govern, perquè, o en el Consell en aquest cas, perquè ha fet l'informe desfavorable, perquè el Govern estava fomentat per la pròpia Conselleria de Medi Ambient, en Miquel Mir, i la seva Direcció General de Biodiversitat. I mos van venir a explicar el projecte a l'Ajuntament des de la Conselleria, el cap de Servei d'Espècies. Per tant, és surrealista. El que passa que el que ha dit més ja no és surrealista, és prova real de quan tens un partit radical que ha de governar, i tanmateix són partits que estan fets per estar a l'oposició, i el que passa en gust és d'estar a l'oposició. El govern no disfruta. Aquí tenim una evidència ben clara: no són partits preparats per governar.
Fa uns dies, bé, abans de festes, el BOI va publicar, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, l'acord per tal que Martí Ochoa Villamayol sigui el nou jutge de pau titular del jutjat de pau d'aquí de Pollença. Per tant, ja és oficial, així s'ha ratificat que finalment Martí Xogavià serà el nou jutge de pau de Pollença.
Sí, bueno, jo crec que això vol dir que no hem fet les coses tan malament i l'oposició, primer l'oposició, ja ho he dit sempre.
Que va presentar tota una sèrie de recursos.
Sí, i realment l'Ajuntament proposa i anomena el tribunal. Per tant, nosaltres vam fer una proposta que va tenir majoria i a més no va tenir cap vot en contra, que és lo més significatiu. Vull dir que si hi hagués hagut qualsevol oposició, el primer que s'ha de fer és en els fets i votar en contra. No va passar així i se va fer amb un vot a favor, en aquest cas, de l'equip de govern i amb una extensió de l'oposició. I a partir d'aquí no hi havia cap legitimitat per part de l'oposició de denunciar aquest tema. I per tant, no crec que ja no ho hem de discutir més en aquest tema.
Aquest cap de setmana llegíem al diari Última Hora que el concurs d'idees per reconvertir l'antiga fàbrica de tapissos de Can Marató en un espai sociocultural de referència a la seu central de la Fundació Colònia està entrant ja a la recta final en la seva recta final per, bé, diu la Caixa d'Estalvis també fa una crida a la prudència perquè han detectat restes d'una ouija allà mateix. Això ja també ho va publicar fa unes setmanes des de Son Pollença, ho varen llegir, que hi havia gent que entrava a fer aquestes pràctiques i realment des de Colònia manifestaven que era molt perillós entrar a la fàbrica en aquests moments.
És perillós, això sí que havien trobat això, la policia hi havia anat, supos que són coses de joves o de lots, però Colònia va senyalitzar, ben senyalitzat, va fer una zona on marcava tot el cartell, va tancar tot. La veritat, jo que he anat un parell de vegades, està en condició de que no entri ningú, s'han complit les mesures de seguretat, van demanar l'autorització pertinent per fer aquestes tasques de tancar, i ara la fàbrica sempre havia estat oberta i jo, com la majoria de joves de Pollença, hi vam entrar a fer-hi pues, de tot, amb berrades i pujar per damunt les teulades i de tot. Bueno, no ha passat mai res, per sort, però ara s'ha de complir. És molt perillós, de cada vegada està pitjor, i això s'ha de rehabilitar, i ara ja estem a la darrera passa per part de l'Ajuntament, que és fer l'aprovació provisional, en aquest cas, de la modificació de planejament, que una vegada estigui podrem estar en condicions de fer la tramitació de l'interès general i de tenir la llicència, i esperem que en aquest proper 2021 sigui una realitat aquesta llicència. I, a part de que sigui una realitat, també és bo que hi hagi tot aquest concurs d'idees, de més avalada per grans autoritat dins lo que és l'arquitectura perquè puguin tirar aquest tema.
Hi ha tres premis nacionals que formen part del jurat d'aquesta...
Sí, a més en la Famboneo estava també, en fi, la veritat que Colònia ha fet un procediment molt encertat.
Molt bé, mos ha arribat la següent notícia també, que diu, amb el titular de Formentor sempre serà un referent al fons d'inversió participat per Bill Gates i Donald Trump, que ha comprat Formentor. Volen agrair la reordenació urbanística que farà possible la modernització de l'emblemàtic establiment turístic i per això s'ha oferit a l'Ajuntament de Pollença a pagar. És a dir, que nou propietaris de Formentor pagaran a l'Ajuntament de Pollença el pavelló d'Humoll, que vareu pactar amb Unió Mollera Pollencina perquè fossis batlle, tomeu xifra, així mos arriba aquesta nota de premsa. És una nota de premsa que m'has fet arribar al PI, volia dir. I el pavelló estaria inclòs dins un complex que s'anomenaria Costa i Llobera Valley, un ambiciós centre d'investigació que s'ubicaria a Bonara, allà, el campament de Cala Murta. És a dir, el pavelló que havíeu de construir en un moll finalment seria on hem fet totes les colònies d'estiu de Cala Murta.
Exacte, això és una gran notícia pactada amb Formentor. Creiem que hi ha hagut primer una gran influència del PI amb aquest com a nou soci de l'equip de govern, ha fet una gran feina juntament, lògicament, amb el Partit Popular i amb Unió Mollera, i ara ja que la Conselleria d'Educació no m'ho deixa fer el pavelló en el port de Pollença, allà on volíem fer-lo tot l'equip de govern actual i sobretot també a Molleros, i en nom d'Unió Mollera, que és de vora l'Institut Clara Hammen, en aquest solar que tant d'anys ha estat buit, doncs hem decidit primer cercar la financiació i cercar un nou espai. I aquest espai, crec que cap millor lloc que la Murta, perquè podíem anar a practicar esports i podíem anar a disfrutar de la natura d'una manera, en fi, gaudir-la d'una manera molt més ampli. I per tant, vull agrair en el PI també aquesta negociació que ha estat present i que, i, que, i que també gràcies a ells han pogut tenir aquest acord.
Molt bé, i anem a fer un repàs a l'agenda cultural, podem destacar que bé, aquestes matines confinades, aquestes matines ràpidament l'Iglesi, l'aforament va quedar complet, en Dani Lamora va explicar que tot d'una que se donaven aquests tiquets ja ràpidament se varen donar tots, però a través de Son Pollença tothom que va voler des de casa va poder gaudir de les matines a través d'aquest streaming.
Sí, la veritat és que va anar molt bé perquè havíem fet primer les matines de Son Pollença, el Valer Lai va fer les de Lluc, que les varen fer les 6 en col·laboració amb Canal 4, i després la gent va poder veure les de Pollença. Jo també m'he quedat sense tiquet i els vaig veure per streaming, no totes, però un bon tros, i la veritat és que els vaig trobar molt bé, que és aquesta tecnologia mos arriba per tota la gent que no està bé o que no pot sortir o que un dia és d'aquests ha d'estar més estar que seva, però que davant la televisió, davant un ordenador, davant pot disfrutar de les matines exactament igual com si hi fos. Per tant, crec que és una part més de les que podem fer a dins Pollença, perquè la gent des de casa seva pugui tenir un millor confinament i pugui estar també adaptada amb aquestes noves tecnologies a el que són les tradicions, com són unes matines, i en aquest cas escoltar l'Àngel, la Civil i el Sermó de la Gelenda i tota l'ofici.
Que de fet, dia 1, després de les misses tant a Unamoll com a Pollença, també se podrà tornar a escoltar aquest cant.
Sí. I el van poder escoltar, també vull dir que el van poder escoltar en un concert d'Ucor de Pollença, sí, que van fer després ahir. Un concert fantàstic que dins lo que és la testa cultura segura que han tirat endavant sempre des de l'Ajuntament, que continuen tirant endavant, i amb aquesta cultura segura van fer el primer concert quasi des d'un any que no havia fet Ucoro en la meitat de músics, perquè havien de complir les distàncies de seguretat amb una mesura que jo considero que és absurda i me sap molt de greu, que es que hagin de dur aquestes mascaretes d'FP4 quan duien un blavet de Lluc, com van veure les matines que de Lluc, o com van veure en Ucoro, que jo entenc que s'hagi de dur una mascareta, però hi ha mascaretes a dia d'avui que són transparents, que deixen passar la veu, i amb aquestes distàncies de seguretat s'hauria de ser un poc més permissiu amb aquest aspecte. Però crec que sí que podem dir que aquesta cultura segura la tenim implantada, l'Iglesi estava complint les mateixes mesures de seguretat, i va ser un concert excepcional que vam poder disfrutar d'aquests dies de Nadal.
I ara, si no va arribar... I diumenge hi havia també a Marta Bausà i a Antoni Guiteres.
Ahir també, hi havia també un molt bon concert. I si no recordo malament, dia 30 també en tenim una altra activitat.
Bé, demà s'ajorna fins a febrer, no és que s'hagi suspès aquest espectacle de màgia que estava previst per demà, el Gran Cassanyes i Merí. No podrà ser demà, serà el mes de febrer, a tot una que se pugui dur a terme. Això és motius personals dels protagonistes, però sí, dimecres, com tu deies, aquest dimecres hi ha Samper, que són sons i danses amb el tenor José Manuel Sánchez, el duo Blanco Cortés al piano. Dimecres a les 6 a l'església del convent de Sant Domingo.
A les 6 dimecres hi ha aforament limitat.
S'ha de reservar per internet, euroclassic.es o ticketip.com. Aquí això sí que tomeu que hi ha molta gent que ens ha dit que aquest sector, a lo millor el perfil que sol anar més en un concert, no ho té molt fàcil per comprar les entrades amb aquest sistema.
És vera, però jo l'altre dia li deia a un senyor i ho entenc, que hi ha gent que no ho tingui, però tampoc no me faran creure que ningú té ni un familiar, ni un fill, ni un germà, ni un nebot, ni un net que no li pugui fer aquesta tramitació. O sigui, també a vegades som excessivament comodons. Claro, jo puc entendre que una persona d'una edat determinada no tingui l'internet o no tingui WhatsApp o no sàpiga com ho ha de fer. Però, a veure, en darrer extrem, a qualsevol oficina municipal li podrien ajudar. Però és que abans, en fi, jo crec que tothom pot acudir a qualcú que li faci aquesta gestió, i estic segur que els joves o no tan joves li faran encantat. Per tant, no, a vegades si feim, per què feim? I si no feim, per què no feim? Si volen fer això, hi ha unes normes, hi ha un sistema, doncs ens hem d'adaptar a les normes. No podem dir, ara vinga, ara com que jo vull anar allà i esperar l'entrada que teniu tiquet, com faig sempre, o pillar una telefonada i comprar un tiquet, doncs no, doncs hi ha aquestes normes, doncs també, com diuen, en fi, tothom ha d'espavilar un poc, hem espavilat tots amb moltes coses en aquest darrer any.
Bé, Tomeu, quan tornis ja serà l'any que ve, en principi dilluns no t'atendran, si tot va bé dimarts, perquè dilluns és el dia que hem de fer aquestes compres, com cada any hem d'acompanyar el guanyador o guanyadora del 1.000 euros, demà és el sorteig. Si vols ja diu teu missatge de cap d'any i bé, hem de recordar també que nens i nines enguany han de tenir pendent que entre dia 2 i dia 4 de gener tindrem aquestes bústies reals, tant a Pollença com a Nomolla.
Tindrem aquestes bústies, si m'ho havien demanat, jo si no posaven bústies per enviar les cartes, comencen, com dèiem, Pollença Nomolla dia primer i tots units que tinguin la carta preparada i nosaltres continuem cridant en un Reis, tenint contacte directe perquè aquest nen se quedi sense aquest jugueta i d'una manera o l'altra aquestes cartes arribin i tinguin resposta i puguin veure un Reis, un nen de casa seva a la televisió o en qualque sorpresa que arribarà segur dia 5 que vespre.
Segur que sí. Bé, són les 10:58, com han dit, en principi, la setmana que ve, si tot va bé, t'atendrem dimarts, i si no, bé, dimecres no hi ha ràdio, aquesta setmana també és curta, tenim 3 dies de ràdio, i bé, donar un molt d'anys a tothom. Ara estava cercant, Tomeu, que volia posar també en els nostres oients, però bé, ho posaré després, perquè a través de lo que deia, no hem de perdre mai el sentit de l'humor, tot i un moment que ens trobam, i a través de la Sera d'Ubagos també hem de dir que vares fer el discurs de Nadal, després sí, el posarem,
sí, 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 sí.
Després el posarem, a més avui, que és un 28, bo, un 28 de desembre, és difícil fer innocentades en aquest temps que ens trobam, però no hem de perdre el sentit
no hem de perdre el sentit de l'humor, com heu vist dins d'aquesta entrevista, i com veureu avui, ja hem vist a dir les xarxes socials que corren tots els partits polítics, tot el diari, la premsa, i jo crec que és important riure, perquè el riure en un cap i a la fi mos dona aquesta falta que tenim. Si jo sempre dic que el que mos falten són aquestes relacions humanes, que el que mos falta és aquest contacte entre nosaltres, aquest esperit mediterrani que tenim, també el riure és bo, i crec que no hem de perdre dins aquest desastre que tenim a dia d'avui el sentit de l'humor, crec que és importantíssim.
I de vinga, l'escoltarem en aquesta felicitació que ens varen fer Ubagos i escoltareu en Tomeu amb aquest discurs.
Thanks. festes.
Tot l'equip, molts anys i bones festes.
Menjau porcella i me, pollancí.
No sort de porcella, que em podríem fer matants.
I de sis en sis, eh? Molt de coneixement, molta bonda, bebeu vi de pollença, me de pollença, les femelles, vull dir, tot de pollença, eh? Això ja no va tan bé, perquè ja era més... De fer Nadal ja en mossa, però bé, mai no se pot.
Viva el vino,
eh? I ho farem així. L'autoritat sanitària es comanda.
Us ho veu, vaga. Molt bé, gràcies, Tomeu, per aquest missatge institucional. Mira, tenim aquí en Fernando Simón. Buenos días.
Hola, bueno, a ver, feliz Navidad y que sea lo que Dios quiera.
No digas tonterías.
Yo tampoco no sería más indicado para traer felicidad para estas fiestas y buenos deseos, pero ya lo decía la chiquilla, ¿no? Más vale esto que morirse.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
En fin, me llena de orgullo y de satisfacción poder donar un molt d'anys de pare de la Sera d'Ubagos, eh?
Vamos, pasia molt.
Saben que som un jefe, està bé, perquè han de fer un pot de jazz noval d'aquest bandarres.
Poyensins, poyensines! Bon Nadal, bones festes, visca la ràdio, visca Poyensa, visca la Sera d'Ubagos, sou gent de
puta mare!
Això vivo!
Ho has fet superbé!
Vivim un temps complicat. En aquests moments que ens ha tocat viure, que ens ha tocat contar-vos, des de Ràdio Pollença, com a servei essencial, volem agrair la vostra fidelitat.
Gràcies per interactuar amb nosaltres. Cada una de les vostres peticions han donat vida en aquests moments d'estar a casa.
Som temps difícils i per això fer-vos companyia és la nostra millor recompensa.
Tot l'equip de Ràdio Pollença vos desitja molt d'anys i bones festes.